Són 1:15 del migdia, estem en directe al Mirall de Ràdio Sant Feliu i avui és moment de presentar una nova secció aquí al nostre programa. A càrrec de dues noies, avui ens acompanya una d'elles, la Laura Trujillo. Laura, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
La Laura, que és d'aquí de Sant Feliu, oi, Laura?
Sí, de tota la vida.
I que amb la Cristina López doncs, ha decidit engegar un projecte que ja és tota una realitat, oi?
Bueno, no va ser ben bé així. Vam començar fa un parell d'anys llargs. Vaig començar amb unes altres dues persones que per coses vàries, vida personal, treball, ho van deixar. I, bueno, des de Sant Feliu Nova vam presentar la Cristina.
I heu format tàndem.
Exactament, perfecte.
Molt bé. Laura, explica'ns una mica... Quin és aquest projecte?
Bé, aquest projecte va començar quan va començar Youth, perquè, bueno, era un neguit que teníem fa temps, el de l'assetjament escolar, el del bullying, però no sabíem ben bé què fer, com fer-ho, i vam veure l'oportunitat del programa Youth de poder plasmar aquesta idea en un producte tecnològic com és una app contra l'assetjament per detectar, prevenir i erradicar o tractar aquests casos d'assetjament escolar. I ho vam aterrar així, a Youth.
El tema de l'assetjament escolar... Per què us interessa? Evidentment és d'interès genèric, general, però per què us interessa en especial?
Bé, perquè és un tipus de violència que és molt present, que molt present i que és molt tabú encara i que, per desgràcia, afecta a una porció de la nostra població molt indefensa com són els nanos. Nosaltres tenim recursos, tenim eines, podem parlar, podem demanar ajuda, però els nanos es veuen en una situació de violència, de maltractament, que no saben com sortir i que, a més, té unes conseqüències a nivell psicològiques molt, molt greus. Més del 70% de nanos i de noies que han patit assetjament escolar tenen conseqüències psicològiques detectades per psicòlegs, tal com depressió, ansietat... I, bueno, hem vist casos de suïcidi, malauradament, fa poquet una a França, perquè el noi era vegà i, bueno, doncs al menjador li llençaven trossos de carn i li deien, bueno, el que li deien. O sigui que és terrible, és una realitat terrible i que s'ha de fer encara més visible i que s'ha de treballar per poder erradicar-la.
Laura, parlaves d'erradicar-la. Això és una mica com una malaltia, El principal és saber-ho detectar, no? Per poder actuar.
Sí, bueno, el principal és començar des de petits, com tot. L'educació és primordial, l'educació és l'arma més poderosa per canviar el món, ja ho va dir Nelson Mandela, i hem de començar des de petits. I des de petits hi ha d'haver-hi una educació emocional, hi ha d'haver-hi un saber cohesionar el grup i un saber donar-hi lloc a cada persona amb les seves diferents capacitats i amb les seves diferències, perquè al cap i a la fi tots som diferents. Sempre van a parar el més alt, el més baix, el més llest, el que porta ulleres, però és que tots són diferents. Aleshores, hem d'ensenyar, hem de mostrar amb l'exemple que som diferents però tenim els mateixos drets.
Laura, això com es tracta a les escoles? Ho dic perquè, evidentment, hi ha molta feina a fer i hi ha mestres doncs, que doncs això, prou feina tenen, no?, amb donar classes, no?
Sí, és bastant complicat, perquè si bé és cert que hi ha escoles que es preocupen i que es preocupen i que s'ocupen, perquè una cosa és preocupar-se d'una cosa i una altra cosa és ocupar-se i ocupar-se d'una manera efectiva. Hi ha moltes escoles que per por a tenir una mala fama o per por a què passarà, volent-ho o sense voler, ho tapen. I això no es pot consentir, perquè aquest tipus de cosa no es poden tapar. Aquest tipus de cosa esclaten. Abans o després esclaten.
De tota manera, Laura, jo estic pràcticament convençuda de que a cada centre escolar hi ha hagut o hi ha...
Sí, a cada... Jo estic...
Segur, 100%, segur. Malauradament, no? Malauradament.
100%, a cada centre hi ha, ara mateix, segur que hi ha un cas. Més o menys greu, però, clar, s'ha de detectar, s'ha d'identificar, s'ha de tipificar que sigui això exactament bullying, no? Ha de tenir una durada en el temps, ha de ser reiterat, ha de tenir una intencionalitat, ha de tenir una sèrie de requisits perquè això, efectivament, sigui assetjament escolar. Moltes vegades volen dir, no, és cosa de nens, és una baralla. No, cuidado. Molt diferent una baralla d'un assetjament escolar. Molt diferent les posicions de poder, els rols i molt diferent les conseqüències.
Moltes vegades es parla de l'entorn, no? En aquest cas de la persona o del nen o nena assetjat, no? Segurament si l'assetjador estigués en una situació d'aïllament, no? Quan té aquest tipus de comportament, si no comptés, no?, amb el vistiplau o amb el silenci de la resta,
sí, és el que
moltes
deia,
vegades...
Perdona, és el que deia abans de l'educació emocional i la cohesió de grup. Principalment quan hi ha una situació d'assetjament hi ha tres rols. El rol de la víctima, el rol de l'assetjador i el rol de l'espectador. Nosaltres volem incidir molt en el rol de l'espectador, perquè són aquestes persones, és el grup el que pot decantar la situació cap a una solució o cap a un empitjorament. No? I aleshores l'app que preparàvem anava una mica en aquesta direcció, anava en la direcció de crear una eina per al professor que no té temps, que no sap, que no pot, i un espai que potser seria a l'hora de tutoria, un espai on treballar amb els alumnes per empoderar la víctima, que no és una víctima, està en situació de víctima, per tractar amb l'assetjador, que no és un assetjador, està sent un assetjador, i per treballar amb els espectadors perquè vegin que, sense fer res, estan recolzant a l'agressor. És a dir, sí que estan participant, tenen un rol i és un rol actiu. I també deixar-los clar que és un rol. És a dir, tu no ets dolent, tu no ets una víctima, tu estàs sent una víctima, tu pots sortir d'aquí, tu tens les capacitats... Tu ets igual de valuós, i amb el nano que està agredint, bueno, veure què hi ha darrere i deixar-li clar el mateix. Vals el mateix, no més, no menys, i què estàs fent i per què ho estàs fent.
Uh-huh. Laura, quins recursos o quines eines poseu a l'abast, doncs això, no?, de tant de la comunitat educativa, perquè no sé si seria... el vostre principal perfil, no?
Sí, ara mateix tenim tallers i tenim activitats dirigides cap als alumnes, uh-huh, i cap a la comunitat educativa, ja siguin professors, siguin pares, siguin AMPAs. Tenim un parell de tallers enfocats, un cap al ciberbullying, perquè és un tema que és molt actual, que malauradament és molt desconegut i que malauradament no és aïllat de la situació de bullying de l'aula, sinó que el perpetua, l'augmenta i, mm-hmm, bueno, fa que tot vagi a pitjor. Aleshores, volem formar en aquest nou tipus de bullying, que és el ciberbullying, amb totes les seves vertents, sexting, cutting, stalking i un munt d'anglicismes. Mm-hmm. I després una altra de formació una mica dels professors de què fer, com detectar-ho, com actuar i com prevenir. I després, de cara als alumnes, que bueno, seria de cara a les escoles, uh-huh, o de cara als ajuntaments, tenim un taller, que seria un taller basat en la tècnica del Teatre Fòrum, del Teatre de l'Oprimit, que bueno, dintre del Teatre de l'Oprimit hi ha set tècniques, fem servir un parell de tècniques del Teatre de l'Oprimit perquè posem els nanos, els nois i les noies, en aquest rol on no han aconseguit posar-se, on potser hi ha un company o una companya, i si realment no t'identifiques, si realment vas, si fas una xerrada, desconnecten. Nosaltres el que volem és aprenentatge significatiu, uh-huh, que ho sentin, que ho percebin i que aleshores ho assimilin. I tenim aquest taller que a través del teatre doncs, també aconsegueixen expressar coses que d'una altra manera els hi faria vergonya expressar perquè no són ells, és un personatge del teatre. Uh-huh. I després tenim el nostre gran protagonista, que és un pack de vuit sessions a les escoles i bueno, als instituts, on es fan un seguit de tallers a l'hora de tutoria per treballar tot això que hem dit, sobretot la detecció. Primer fem una detecció, un sociograma de la classe, de quina situació hi ha, quines potencials víctimes veiem, potencials agressors, uh-huh, tot això ho comparem amb la informació que té el mestre i normalment quadra totalment. Després treballem la prevenció a l'aula i treballem l'actuar, el fer que aquesta situació es desfaci, trencar el nus i tornar a cohesionar el grup perquè tornin a funcionar.
Uh-huh. Quina acollida està tenint totes aquestes propostes per part de la comunitat educativa?
Bueno, de moment estem treballant, uh-huh, estem treballant perquè són tallers que hem acabat de tancar, uh-huh, fa molt poc, o sigui que estem engegant aquest curs. Esperem que tinguin molt bona acollida, sobretot a Sant Feliu, uh-huh.
però bueno, encara no heu iniciat.
No, hem fet prototipatge, uh-huh. hem fet alguna mostra, però no hem arribat a desenvolupar-ho completament. Uh-huh. Estem en versió beta encara.
Molt bé. Laura, com dèiem, estreneu secció aquí al Mirall de Ràdio Sant Feliu.
Sí.
I segurament molta gent pensarà, gent que ens estigui escoltant, però això del bullying tampoc dona per tant, no? Vull dir, s'explica una mica què és el que és, com es pot combatre i punt. No, realment no, dona per molt, no?
Tant de bo no durés per tant, però és com qualsevol tipus de maltractament. Dona per moltíssim, sobretot quan estem parlant de menors d'edat, de persones, personetes indefenses, i quan estem parlant de que dintre del bullying hi ha molt tipus de bullying, sobretot si fiquem el ciberbullying, o sigui que hi ha tema per desfilar molt, molt de temps.
Quins temes tractarem en aquesta secció? Durant les properes
doncs tractarem trobades. Des de com podem detectar, quins són els signes d'alerta, què és el ciberbullying, quins tipus hi ha, què puc fer si detecto un cas d'assetjament, un possible cas d'assetjament, materials, llibres, pel·lícules que m'ajudin, inclús algun dia podem portar algun testimoni perquè veiem quines repercussions ha tingut en aquesta persona com a adult o com ho està vivint com a nano o com a noia de 12 a 14 anys.
Uh-huh. L'assetjament sempre es dona en edat escolar, no dic en entorn escolar, perquè com dèiem, el ciberbullying ja va més enllà.
Uh-huh.
Ho dic perquè us adreceu a això, no? Escoles, sí. Instituts...
El bullying, perquè sigui bullying, ha d'haver nascut a un entorn escolar, uh-huh. que després es pot desenvolupar també, diguem-ne, a la plaça, que es pot desenvolupar per internet, etcètera, etcètera, però el bullying com a tal, perquè sigui bullying, s'ha d'haver iniciat a l'entorn escolar.
Uh-huh.
L'altre tipus de maltractament tindria un altre nom. Hi ha que tenen noms com la violència de gènere i hi ha qui no tenen com la violència entre germans. No uh-huh. està tipificat.
Uh-huh. Doncs, Laura, si et sembla, anirem parlant sobre el bullying aquí en aquesta secció, aquí al Mirall de Ràdio Sant Feliu. Ho anirem,
perfecte.
Com deies, anirem estirant del fil i veurem que té moltes coordinades, no?
I tant, i tant.
I intentarem, doncs, això, donar una mica d'ajuda, no?, a aquestes famílies i aquests mestres també per ajudar. Primer, que no es porti a terme, no?, que no es generi.
Uh-huh.
I després, doncs, per prevenir... Que pugui ser així,
sí.
i per tractar-ho, en tot cas.
I perquè passi el passat.
Uh-huh. Doncs Laura Trujillo, d'Actitud Positiva, Frena Bullying, eh? Gràcies per haver-nos acompanyat en aquest primer programa i t'esperem ben aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per preocupar-vos per aquesta tipologia de violència, ja que té tanta importància.
Ens seguim parlant. Gràcies, Laura.
Moltes gràcies, bon dia.